Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I quan són les 12 i un minut, és el moment d'obrir aquesta segona hora del més calent a l'Aigüera, des d'ara fins al punt de la una. Al punt de la una tindrem informatiu. Aquí una estona ens arribarà l'Abel, que ens explicarà quins seran els seus continguts. Avui també parlarem d'agenda, agenda d'activitats culturals, ja centrades en el que és el cap de setmana. Ens arribarà el rentaplats setmanal d'aquelles notícies que s'han donat durant la setmana dins l'informatiu. I més coses que els irem explicant, però ara sí que ja és el moment de donar la benvinguda a l'Abel. Abel, bon dia, bona hora, benvingut.
Bon dia i bona hora, Joan, gràcies. Bon dia i bona hora a tothom i a tot adon.
Ah.
Sintonia i som-hi.
Vinga.
El bon temps de setembre i principi d'octubre acaba de rodonir una bona campanya turística. Després d'una arrencada difícil els mesos de maig-juny, la gran afluència de visitants en el tombant d'estiu cap a tardor és el tret més significatiu de la campanya que deixem enrere. Ara, aquesta setmana, passada la festa de l'Anxova, l'Ajuntament n'ha fet la valoració oficial. Escoltarem a l'obertura de l'informe la regidora de Turisme, parlant-ne amb satisfacció. Comencen els cursos adreçats als comerciants per millorar les estratègies de venda. Són part d'un pla comercial de l'Escala i es proposaran progressivament. El primer curs s'ha dedicat a com fer que un client surti content després de comprar i això el fidelitzi, i això vulgui dir que el client torni i el comerç funcioni, rutlli i generi prou negoci com per poder per viure en el temps. Molta literatura en el final del títol, ja ho veus, sí, molta sí, literatura, sí. Però més o menys volia dir això.
Tu li fas un bon descompte i veuràs si torna i se'n va content.
Així, què vols dir?
Pim-pam, pim-pam.
Pim-pam.
Pim-pam. Com val això?
Val 100, però t'ho deixo per 80.
T'ho deixo per 80, content.
Vol dir que aquest client tornarà.
Aquest client tornarà.
Poc ho explicaven així en aquest curs. Ahir.
Perquè fan moltes voltes.
Mira que vaig anar-hi jo a gravar això. No deien pas ben bé, no deien pas això.
I posen molta palla, ja ho saps.
Ah,
tu vas amb una botiga, allò, sí, vas allò, sí, sí, val 100, sí. Va, vinga.
Ja ho has dit.
80, sí, sí. Carai.
Sintonia, seguim, va. Demà s'inicia la temporada de venda de castanyes a la platja, tots els dissabtes, diumenges i festius fins al 10 de novembre. Iniciativa un any més del CERC que dona ambient a tot l'entorn i que ajuda a finançar les seves seccions. Cada dissabte i cada diumenge a les 6 de la tarda. I com anem dient últimament, la campanya sempre comença amb màniga curta, amb calça curta i quasi amb banyador.
Mm-hmm.
Quasi.
Alguna vegada els hi ha tocat, eh?
Alguna vegada els hi ha tocat, que comencen a torrar castanyes i encara hi ha gent amb banyador a la platja.
Mm-hmm.
Sí, sí, aquest any anirà pels pèls, eh? Depèn de la fresca que faci aquests propers dies. Això pel que fa al contingut d'àmbit general. A nivell esportiu, agenda del cap de setmana. Un cap de setmana en què hi ha superdivisió de tennis de taula i futbol a casa, pel que fa als equips sèniors. L'equip de superdivisió juga demà a les 5 de la tarda contra el Cajasur de Priego, Còrdoba. Tot un clàssic de les categories estatals del tennis de taula. I en futbol, l'Escala rep el Manlleu en un partit on hauria de començar a treure's la son de les orelles, perquè després d'un començament fantàstic amb dues victòries als dos primers partits, ha perdut els tres següents. Han portat ja tres derrotes consecutives. Aquest serà el sisè partit del retorn de l'Escala a la primera catalana. Recull d'agenda d'activitats i el temps amb Sergi Corral completen informatiu d'un cap de setmana o d'un divendres previ a un cap de setmana que serà dominat per l'ambient més humit i xafogós amb moltes estones de núvols baixos. Humitat. Allò que la gent que pateix dels ossos nota tant.
No li va gaire bé.
Tant aquella gent que diu tant de bo tornés a la tramuntana malgrat llavors em fa tornar boig. Però la tramuntana almenys m'asseca els ossos.
Sí, però a vegades me fa t'afecta el cap, hi ha gent que té mal de cap,
És que no estem mai contents.
No.
Si fa calor, perquè fa calor, si fa fred, perquè fa fred, si plou, perquè plou.
Si neva, perquè no neva.
Mira, un dels grans problemes del món, o una de les grans fortunes del món, és que el temps encara no el podem manipular.
Es peta,
però malo el dia que l'home i o u, la dona, puguin decidir quan plou i on plou.
Espeta.
En definitiva, nosaltres ens dediquem a la informació local, no entrem en temes substancials i de solucions del món com aquest. Aquest és l'abans de l'informatiu d'avui. Just després, el Zona Mixta amb l'Ivan, portant-vos els detalls que jo no us he explicat ara en el món esportiu i tot allò que afecta el cap de setmana.
I atenció, perquè anem a fer ja el nostre cafè comarcal.
Si s'ha de fer, es fa.
Vinga. Anem ja, atenció, perquè a la tercera catalana hi ha un derbi importantíssim.
Epa-la!
Torroella-Verges.
Torroella-Verges, diumenge a les 5 de la tarda.
Sí, senyor. El derbi de la Mar d'Amunt, que seria el Portbou Cadaqués.
Déu-n'hi-do.
Un altre derbi.
No iré pas.
Queda lluny.
Bé, si hem d'anar a Portbou, on es va dinar?
En algun lloc hauríem
de dinar.
Jo ara mateix no te'n sabria dir, aquella zona no és que s'hi vagi gaire.
No.
Jo m'he anat a renovar amb un carnet d'identitat i prou.
A Portbou?
Sí.
Que no ho fan més a prop, això.
Sí, però allà t'ho feien a l'instant i, a més, una noia que coneixia, que havien treballat junts.
Ja veig...
Ara ja no, eh? No, ara ja s'ha de demanar una, perquè
ja,
a l'època...
Ja veig el que anaves a buscar.
Jo havia de fer un carnet ràpid.
Sí, i... llebrer.
No, llebrer,
te diré.
I anava tota la família, perquè sí. Ens havia de fer la meva filla i jo.
Te controlaven perquè et coneixen, perquè et coneixen. No t'hi deixem anar sol.
Anàvem a fer dos de carnets, eh?
Va.
Allà, que és preciosa, aquella estació de tren.
Sí, sí, sí.
Guanyada, perquè quasi ara no fa servir gaire.
Què podríem fer en una estació com aquelles?
Ostres, no ho sé.
Alguna fira, alguna trobada...
Una fira del tren, o, esclar, sí. Portbou, que tampoc és que tingui gaire cosa per oferir, Portbou, a part de Walter Benjamin, que té un monument allà que també fa patxoca, després una població de, diguis...
Torroella-Verges.
Torroella-Verges i el Portbou Cadaqués. Els altres, bueno, el Bellcaire li toca el Begú.
Juguen a Begú.
A Begú. Vull dir que no
I
hi ha
el pas... Sant Pere amb el Vila-Sacra. A veure el Sant Pere si es comença a despertar una mica.
Sí, que el tenim
a baix de tot de la categoria.
El Sant Pere el tenim en zona de descens, juntament amb el Navata, el Vilamalla i el Llers. I el Verges també, perquè està en zona de promoció, i el Torroella està en zona descens. Bueno, de promoció de 100, a un punt del líder. Vull dir que... Bueno, això és en quant a una categoria...
Que és la tercera catalana. Anem a la quarta, que també aquí hi ha un derbi important de veïns nostres. L'Armentera-Camallera.
Carai.
L'Armentera-Camallera... juguen dissabte. Demà dissabte, 4:45 de la tarda.
Sí, sí. Aviam, esclar, jo estava mirant... 27 del... Ah, sí, ja la tinc. És que estava mirant el damunt. Sí, Armentera... No, jo tinc... 27 del 10, eh? Jornada 8.
Home, som 12 del 10 demà.
Aquí tinc l'Armentera, Can Givert.
Però si mires el 27, demà poques són 27.
Però és que el 27 hi ha tota la jornada 8. Posa 27 del 10.
No, has d'anar a la del 12 del 10.
Ai, és veritat. Jo per què vaig al 27 del 10?
Corres molt, Joan.
13 del 10, vale. Vale.
12-13, va, 12-13.
Jornada 6. Jo per què no?
Jornada
7.
Exacte.
Ara, sí.
Ja arribarà Nadal, sí, però
sí,
poc
sí.
A poc.
L'Armentera-Camallera, tens raó, sí, sí.
L'Armentera-Camallera, derbi entre veïns, sí. Demà 4:45 de la tarda. N'hi ha una altra de relativament interessant, també, que és l'Albons-Sant Miquel.
Sí.
L'Albons-Sant Miquel, això és diumenge a les 4 de la tarda, al Camp Municipal d'Esports d'Albons. No sé si es diu així o no.
O al Albons-Stàdium.
L'Albons-Stàdium. I qui més ens queda? El Viladamat. Què fa el Viladamat?
El Viladamat... Rep el Sant Gregori.
Rep el Sant Gregori.
El Jafre, el Can Givert, vol dir que és derbi català, derbi empordanès-gironès.
Sí. I... Aquest és un dels dèficits d'aquesta categoria.
Massa
equips gironins. Massa equips gironins. No és una categoria empordanesa.
No hi ha un... Esclar, si deixes un Albons-Viladamat...
Albons-Viladamat, Albons-Jafre, Albons-Armentera... Són aquests quatre.
L'Armentera-Sant Miquel de Fluvià...
Albons-Armentera-Viladamat, Camallera-Jafre.
Medes també, el Medes Tartí també, li pots anar calçant aquí, però en calçador, eh?
Perquè ets tu, te l'accepto.
Sí, però esclar, han desaparegut tots aquells equips i ja...
Tots aquells, total, de respecte a l'any passat, han desaparegut el Bellcaire i el Verges.
Sí, esclar, però donaven aquell puntet, eh?
El fet és que aquest és una categoria...
El Sant Pere també estaria bé, eh?
És una categoria híbrida, sí, és un grup híbrid. Si anéssim al grup 30, veuries que és un grup molt més natural. Molt més natural perquè és única i exclusivament a l'Empordanès.
Sí, bueno, sempre hi ha estat aquest grup.
Però el 30 em sembla que és. Ara el 29 30, té tots aquests defectes.
Tinc el 30, esclar, el 30 seria la jornada...
6, dèiem, no?
Sí, sí. Doncs bé, esclar, aquí sí que tenim derbis així, alguns... de les zones, clar. Mira, Base Roses amb el Rosa City.
Imagina't aquí.
El Base Roses bé, eh?
Han de travessar un carrer i prou.
Exacte. Espolla, no, aquest amb re, Agullana, Empúria, Brava, tampoc re, Fortià, Cabanes, que Vilafant, la Junquers, clar, no n'hi ha cap d'aquests de la vora, Sant Miquel, dels Alls de la Mogallador, Siurana i la Saca,
que,
tampoc hi ha gaire re.
Saps què hauríem de fer?
Lluita,
aquest diumenge, en sortint de Futbol de l'Escala, passar per la platja, una bosseta de castanyes,
sí, ja
acabar de comentar el partit...
Ja començarem dissabte.
Dissabte ja, castanyes, a tot dret. Bé, doncs, esportivament parlant, això és el que hi ha. En voleu més detalls? L'Ivan, just després de l'informatiu amb el Zona Mixta, us ho explicarà.
Perfecte. Doncs, Abel, deixem aquí i t'esperem al punt de la una.
Va, doncs, fins a la una.
Bé, aquest era l'abans de l'informatiu i també posant-hi aquesta cullerada esportiva que hi posem cada dilluns i cada divendres amb els equips veïns, els equips que tenim al voltant i mirant aquests derbis, si hi ha algun d'aquests interessants i bueno, que veiem més interessant perquè cap de setmana en aquestes dues categories és aquest Verges-Torroella per aquesta rivalitat de carretera recta, diríem. A la carretera, vinga, del punt A al punt B, tot recte. Dotze minuts. Continuem aquí el més calent a l'Aigüera. I una de les novetats que hi posarem aquest divendres i que ja la teníem a la temporada passada i aquesta temporada també hi serà, la tindrem cada divendres, perquè ja hem acabat els topònims, tots els pobles que teníem, els hem anat fent, no hi ha hagut des d'un programa que ja s'ha deixat de fer, inclús algun quasi el havíem estat repetit per anar allargant, però bé, ara no és qüestió de, també d'anar repetint aquests topònims, sinó que anem a fer excursió el dissabte, el divendres, creiem que és un bon dia perquè tens el cap de setmana, i els que els agrada la muntanya, els que els agrada anar a caminar, sempre doncs, aprofiten, si són d'algun club o per ells mateixos, sempre aprofiten per fer, i que el temps ho permeti, bé, diguem-ho tot, aprofiten per fer els seus recorreguts, les seves rutes, les seves sendes. Doncs d'aquí, des del programa Sendes, els fem alguna que altra proposta de llocs on podien anar doncs, aquestes propostes que es fa en Xavi Tió i en Jaume Munés, de llocs on es podria anar a fer algun recorregut, algun camí, alguna senda. Doncs anem amb la proposta que es fan per al dia d'avui.
Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
És temps per fer senderisme. Avui, com podreu comprovar, anirem cap a les terres del Pirineu. Anirem cap al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Xavi, tio, què tal, com estem?
Ah, Maria, com anem? Déu us guard.
Doncs molt bé, a punt per escoltar quina és la proposta que ens fas avui. Cap a quina banda anem? Més cap a la banda Ribagorçana o anem més aviat cap a la banda Pallaresa per entrar al parc?
Doncs ens n'anem cap al Pallars. Cap al Pallars Sobirà i farem una proposta lineal per anar del refugi Josep Maria Blanc fins a l'Estany de Sant Maurici, o el que és el mateix, saltarem de l'Estany Tort de Peguera a l'Estany de Sant Maurici, ja us proposo avui una travessa entre llacs, ens n'anem, com bé deies, cap al Pirineu, cap al Pallars Sobirà, per saltar d'entre aquests dos estanys, una zona lacustre interessant i molt bonica, per un itinerari que coincideix amb l'etapa número 5 de la coneguda travessa Carros de Foc i que aprofitarem per fer els pics de Monastero i Peguera, el més alt de la zona, amb unes vistes excepcionals.
Doncs anem cap al punt de sortida.
Com bé deies, això, anem cap al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici per fer una proposta lineal que proposo de començar al refugi Josep Maria Blanc, on hi arribem amb taxi des d'Espot, perquè si pugéssim a peu allargaríem ja un pèl massa l'excursió, 4 hores a peu, i a més 15 quilòmetres, i 1.000 metres més de desnivell amb tota la proposta d'avui.
És maca de fer, s'ha de dir, però...
Seria massa completa massa llarga, per fer-ho un dia, i ja no ens donaria temps de fer els dos pics que permet la travessa. I una altra cosa és que Espot, el que hem de fer també és reservar el taxi de tornada, perquè al final, des de Sant Maurici, també tornarem amb taxi fins a Espot. El taxi ens deixa al costat del refugi Josep Maria Blanc, un refugi guardat, propietat del SEC, el Centre Excursionista de Catalunya, als 2.320 metres d'alçada, i podem anar a fer, abans que res, un cop d'ull al refugi que tenim a tocar. Està arran de l'aigua de l'estany Tort de Peguera.
I un estany que sembla que no tingui fi.
Està una mica represat, és bastant grandet, i des del darrere del refugi, arran d'aigua, ja contemplarem els dos cims que farem i la collada de Monastero que els separa. Del refugi el que fem és, sortim, agafem els senyals blancs i vermells d'una variant del GR11 per una pista primer que amb poc tros ens du de seguida a l'Estany Negre, és el més gran de la zona, del qual ens sortim per la presa, la traspassem i anem pujant suau per un camí entre prats cerbosos que passa per entre els estanys de la Llastra i el de la Cubeta, bastant grandets també. Una mica més endavant deixem els senyals de GR que se'n van pel coll de Saboró, que per la nostra esquerra, cap a l'Estany de Mar, i salten cap al refugi de la Colomina. I nosaltres el que fem és remuntant pel costat del riu de Peguera, ja en una zona pedregosa, sense vegetació, cap a l'Estany Gran de Peguera, i llavors ja per un llarg el que fem és assolir el coll de Monastero, els 2.715 metres d'alçada, i ja en portarem aquí 400 de pujats. I d'aquí, d'aquesta collada, proposo pujar primer el pic de Monastero, que és el més baix dels dos que pujarem. Enfilem cap al nord per un camí fàcil, que el tros final es redreça una miqueta al desnivell, fins als 2.875 metres del cim, on ja tenim una bona vista del coll sota nostra, des d'on hem sortit, i del pic de Peguera a l'altre cantó, que és el proper objectiu de l'excursió. Un cop contemplada la vista, el que fem és desfer el camí fins al coll i llavors enfilem cap a sud-oest, seguint fites que ens remunten fins a la base de la paret de la cresta cimera i que ens porten a entaforar-nos en una canal, és una xemeneia estreteta, on haurem de grimpar per treure el cap a la cresta ampla que hi ha, finalment, entre grans blocs granítics, ens du fins al cim de Peguera. És un cim que queda completament penjat, un gran bloc on ens acabem d'enfilar, que queda ben penjat sobre el precipici. 2.983 metres d'alçada, ratllant ja, li falta poc pels 3.000, i amb un bon panorama cap al sud tenim vistes del Tuc de Saboró, el Mainer, el Montorroio i el Montsent de Pallars, alineats en una llarga serralada. Molt més al sud la vista se'n va fins al Pic de l'Orri, ja bastant lluny. Cap a l'est tenim el Mont Roig, el Zertascan, la zona de la Pica d'Estats, el Mont Teixo. Cap a nord veiem a tocar nostre primer els Encantats, una mica més baixos, no s'acaben de distingir perquè no és la vista típica habitual des de l'Estany de Sant Maurici, i a més, com que queden més baixos, es confonen una mica pel material marronós del voltant, no? I darrere dels Encantats veiem el Baciero, veiem les Agulles de Mitges, el Saboredo, i just a sota el cim tota la vall de Monastero per on baixarem cap a Sant Maurici. Però primer el que hem de fer és desfer el camí fins al coll, baixant amb molt de compte la canal per on hem pujat, i un cop al coll agafem cap a nord per una tartera descomposta que ens baixa de pet de seguida 200 metres de desnivell fins a una zona de grans blocs, i més avall ja arribem als prats de l'Estany Xic de Monastero primer, després passem per la vora de l'Estany de Monastero, aquest bastant grandet, i seguim pel costat del riu de Monastero, anem baixant cap al bosc de pi negre, uns exemplars de pins fenomenals que ja ens apropen a l'Estany de Sant Maurici, al final de la proposta d'avui, ja hi arribem per la presa i fins a la parada de taxi que ens retornarà cap a Espot.
Doncs aquesta és la muntanyosa proposta del dia d'avui, entre avets, entre pinàcies, entre coníferes, en definitiva, roca també i estanys.
I molts estanys, molts estanys.
Els elements principals de l'Alt Pirineu, del Pirineu axial, sens dubte.
Just.
Longitud de la ruta.
Doncs, aviam, estem parlant d'11 quilòmetres i mig.
Desnivell?
Tenim de pujada, tenim 860 metres, de baixada bastants més, 1.250.
Déu-n'hi-do.
Sí, és llarguet.
Temps.
Temps. Jo hi posaria 9-10 horetes.
Anar tranquil·litat, eh?
Depèn de la traça que tinguem a enfilar-nos per aquella xamaneia que dèiem cap al Peguera.
Grau de dificultat?
Dificultat, jo li posaria un 3,5 sobre 5, bàsicament pel desnivell i per aquesta mica de dificultat de la xamaneia que dèiem.
I bibliografia? I
tenim un full de l'editorial Alpina, que és un a escala 25.000, que es diu Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, com si no s'havia de dir. I també referències moltes a Wikiloc, un munt de ressenyes trobarem que ens podrem descarregar.
Amb lo fàcil que és el dia d'avui, eh? Sí. Gràcies, Xavi, fins la propera.
A reveure.
El més calent a l'Aigüera.
Doncs sí, cada divendres que després de l'abans de l'informatiu tindrem una ruta que ens la explicarà molt ben detallada Xavi Tió, també amb l'ajuda, com no, de Jaume Monés en aquest espai Sendes. Jo sempre pensant en aquestes persones que els agrada el cap de setmana o perquè tenen vacances o perquè la seva feina els hi permet, doncs, fer rutes, fer sendes, fer camins, sobretot aquestes persones que són de diferents grups excursionistes. Entre ells també tenim un aquí a l'Escala, que m'imagino que, bueno, de fet hi ha una secció del CER, no? La secció del muntanyisme del CER, que també rutes, camins i sendes. Molt bé, són les 12:22 minuts i anem a l'apartat musical. Una cançó que bé, la coneixem perquè la va fer molt popular la Rafaela Carrà. Però hi ha un grup que a vegades no t'ho penses mai. Dius, carai, aquest grup també fan una versió d'aquesta cançó. No l'acabo de veure. Però bé, sembla que sí. L'anem a escoltar i després podem jutjar. Ells són Rauxa, que els hem escoltat amb Cullerets de Llum, amb una versió també que fan de la Tavernera i altres cançons. I fan aquesta versió de El Hay que venir al sur.
Si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad.
Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad.
He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey.
He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey.
Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Y para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor iré donde estás tú.
Sin amantes
no se puede consolar.
Sin amantes
y esta vida es infernal.
Para hacer bien el amor hay que venir al sur.
Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú. Y si te deja no lo pienses más. Búscate otro más bueno. Estoy loco, es lo único que me cura.
Todos dicen que el amor es amigo de la locura, pero a mí que ya estoy loco, es lo único que me cura.
¿Cuántas veces la inocencia rompe con la vulgaridad? Venceremos resistencia para amarnos cada vez más.
¿Cuántas veces la inocencia rompe con la vulgaridad? Venceremos resistencia para amarnos cada vez más.
Tuve mucha
llegado a la conclusión que perdida la inocencia en el sur se pasa mejor.
Són Rauxa, versionant aquest tema de Rafaela Carrà, Ai que venir del sur. Amb ells arribem a les 12:27, aquell moment que anem a posar en marxa el nostre rentaplats. El rentaplats és aquesta secció que ens acompanya cada divendres, que ja fa un temps que la fèiem, tot i que havia tingut un protagonista principal, havia sigut d'una secció amb protagonisme principal fa anys en el magazín El Més Calent a l'Aigüera, i no l'hem volgut retirar mai d'aquest magazín i sempre l'hem estat conservant. Bé, el rentaplats són cinc plats, més ben dit, de notícies que es donen durant la setmana a l'informatiu. Un plat és la paraula, l'altre el número, l'altre el protagonista, el noi o la noia, l'altre la bona notícia, l'anxova, i l'altre no tan bona, la vaca tremolosa. I comencem per la paraula, que és bonítol. El bonítol ha tornat a ser protagonista a la llotja de pescadors de l'Escala. Una sola tranyina ha pescat prop d'11 tones d'aquesta espècie, una xifra que feia 5 anys que no es veia. Això per una banda, per la paraula. Per el número, el número és 12, perquè han estat 12 noies de diferents edats les que s'han animat a fer el primer entrenament de futbol femení. Es farà cada dimarts de 6 de la tarda a 7:45, i és obert a tothom. El Futbol Club L'Escala té ganes de formar un equip femení en un futur. El futbol femení que comença a viure la seva millor època, sobretot per... que les televisions hi han apostat a fer partits en directe. Alguns clubs han apostat a tenir aquest futbol femení professional i també, a part d'això, de fer-los a jugar en els equips que pertanyen a un d'aquests grans, a fer-los a jugar en els grans estadis. El primer que ho va fer-ho i que sempre hi han jugat és el Llevant, que sempre han jugat al camp principal, no han jugat mai aquest camp de ciutats esportives, i després puntualment l'Atlètic de Bilbao i l'Atlètic de Madrid, que han emplenat els camps on hi ha hagut aquests partits interessants de futbol femení. Molt bé, doncs, el futbol femení, que cada vegada va doncs, avançant un grau o més cap a buscar doncs, un lloc allà on li pertany de tenir doncs, aquest reconeixement a part dels clubs, també dels mitjans de comunicació. Bé, això és el que ha apostat el Futbol Club L'Escala. I en quant al noi, també relacionat amb l'esport, és Iker González, que ha fitxat per un equip de Montpellier. Aquest jove jugador de 16 anys compaginant les lligues espanyoles i francesa, una cosa que es pot fer en aquest esport. El tenis taula pots estar jugant en una lliga d'un altre país i també pots jugar a la teva pròpia. Això és una de les coses que permet la Federació Internacional, la Federació Europea de Tenis Taula. Ja, de fet, a l'Escala havia tingut un jugador que no sé si crec que també jugava a la Lliga Francesa i la d'aquí, o a la Lliga Portuguesa, que ara no recordo, no fa pas gaire. Molt bé, doncs això és el que ens porta el protagonista del dia, i anem altres llocs, com són la notícia bona i la dolenta. La bona és l'anxova i li donem a l'escola de l'Escolapi, que participarà a la temporada alta amb el muntatge Correu Brossa. Forma part del projecte Planters impulsats per l'associació ConArte Internacional, que es fa a les escoles. Des d'aquí l'enhorabona per aquesta participació de l'escola en aquest muntatge. I la vaca tremolosa una setmana més i a punt ja de sortir la sentència de totes aquelles persones que tenen els nostres presos a la presó i els atenen a l'exili. Bé, i anem a fer un resum del que hem parlat avui. La paraula ha estat el Bonítol, que està protagonista a la llotja de pescadors per la quantitat de tones que s'han agafat. El número 12, perquè van ser les noies que van participar en aquest primer entrenament de futbol femení. El noi Iker González, que ha fitxat per un equip francès, que jugarà a la Lliga Francesa, el Montpellier, però també a la vegada jugarà amb l'equip de l'Escala. L'anxova a l'escola L'Escolapi, que participa a temporada alta amb el muntatge Correu Brossa, i la vaca tremolosa, com anem fent setmana rere setmana, les persones que tenen els nostres presos, els nostres polítics a les presons i els nostres polítics a l'exil. Minuts. Continuem aquí al Més Calent a l'Aigüera i anem a l'apartat de Ens de Taverna. Aquest apartat que ens dona a conèixer el que és la manera i el cant de taverna. I avui ens anem amb un grup femení, elles són catalano-cubanes, es diuen Habaname, va ser tota una sorpresa com van sortir, perquè són noies de Cuba que viuen aquí a Catalunya, interpreten amb el seu estil l'habanera i el cant de taverna, i bueno, avui escoltarem un tema en castellà, l'habanera Tu, però també tenen al seu repertori temes en català. Doncs avui aquesta, el Tu per les Habaname.
Sons de taverna, amb Joan Brugués.
Rere la suavitat romàntica de Tu, escrita l'any 1892, s'amaga la força patriòtica, sentimental i més revolucionària dels cubans. La lletra ha sofert transformacions completes en el nostre país i s'ha convertit en la coneguda Tecla, que es canta sobre la mateixa melodia però no té res a veure amb l'original. Tu fa una exaltació de la illa comparant-la amb la figura femenina d'una flor. Escoltarem la interpretació que en fa el grup femení Habaname.
Amb alegria.
En Cuba, la isla hermosa del ardiente sol, bajo su cielo azul, adorable trigueña de todo las flores, la reina eres tú. La palma que en el bosque se mece gentil, tu sueño arrulló y un beso de la brisa al morir de la tarde te despertó. Fuego sagrado, guarda tu corazón, que el claro cielo su alegría te dio, y en tus miradas ha confundido Dios. En tus ojos la noche y la luz de los rayos del sol. En Cuba, la isla hermosa del ardiente sol,
bajo su cielo azul. Adorable trigueña de todas las flores, la reina eres tú. Dulce es la caña, pero más lo es tu voz que la amargura quita del corazón. Y al contemplarte suspira mi laúd bendiciéndote, hermosa sin par, porque Cuba eres tú. Bendiciéndote, hermosa sin par, porque Cuba eres tú.
El més calent a l'Aigüera.
I és que és veritat que mai no n'hi ha prou, que mai no plou a gust de tothom. Primer pensava en la vida passada, l'idealitzava, estava correlada i em deia res ja no és com abans, tot canvia quan ens fem grans. Tu fas tota sola, tot amb més calma, si penses les coses pensava, això no va bé en aquesta vida, ai, no sé què fer. I on deia, s'ha de fer més calés, un maroma estable i un pis de lloguer. Tu fas tota sola, tot amb més calma, si penses les coses.
És dijous paella que ens acompanyava quasi fins al punt de les 12:40, és a dir, 20 minuts per arribar al punt de la una, el moment que obrim el nostre cinema paradís. I al nostre cinema paradís sempre hi trobem cada divendres en Jordi Ornó. Jordi, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Bé, doncs estem aquí, com sempre, a parlar de cine i també a conèixer les estrenes del cap de setmana. Ahir, Jordi, me veia en una d'aquestes plataformes que tenim ara, la pel·lícula Green Book.
Sí, 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 Green Book, l'oscaritzada. Sí. Doncs... excel·lent pel·lícula.
Sí, senyor.
Excel·lent pel·lícula i un fet curiós que, en fi, esclar, nosaltres perquè estem en un continent que aquesta història, aquesta situació que s'explica a la pel·lícula no l'hem vista 50.000 vegades explicada en documentals, però des d'aquesta vessant no, això de que existís aquest llibre, de que era el lloc on te podien anar els negres quan viatjaven pel sud, que, i tot i siguent una gran figura de la música,
exacte,
doncs es havia d'acomodar en aquests llocs on, doncs, per obligació, aquest llibre verd que dona títol a la pel·lícula Era la guia de viatge.
Sí, 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 sí,
d'aquesta
sí,
gent.
És en Viggo Mortensen, que està... fa un gran paper, amb una caracterització que quasi el no el coneixes, sempre sí, si l'has vist amb aquelles altres tipus de pel·lícules, ostres, dius...
Se'n va engreixar...
Sí.
I el Viggo Mortensen, que és el xòfer, són els papers invertits, sí. Fixa't, els papers invertits.
De passeant de més d'ells.
El xòfer és el blanc i el, diguéssim, el senyor, entre cometes, és el negre, el pianista. I esclar, això, quan viatgen pel sud, hi ha una escena memorable, que ells van amb el cotxe i passen pel mig d'uns camps de cotó, que hi ha tota una sèrie de...
Sí, és que ja s'ho queda mirant.
I clar, quan passen per allà i s'aturen un moment i se'ls queden mirant.
Sí, negre que tinc un xòfer blanc.
No els hi falta res més que fregar-se els ulls perquè aquella situació amb ells els hi representa tot una estranya.
I a més ell va fer concerts així a cases de rics, de coneguts i tot això, i a l'escena aquella que ell ha d'anar al lavabo i li diu, no, aquest lavabo no hi pots anar, has d'anar al que tens al carrer. I que quan se'l mira, diu, no, jo allà no hi vaig. Me'n vaig a l'hotel i torno a venir. Quan tardarà? 30 minuts, doncs. No tardo 30 minuts.
I, bueno, i quan va al restaurant, que el Viggo Mortensen agafa el metre i l'empotra contra la paret, i perquè li ha dit que allà ell no hi pot entrar. I després també li diu que, com és possible que tractant-ho així, ell... per blancs, en blancs, i ell diu... que en una altra escena li diu no sóc suficientment perquè me tractin com a negre, però tampoc me tracten, o sigui, me consideren que sóc un pianista per tocar-los-hi, però no per acceptar-me dins del cercle. En fi, hi ha tota una sèrie de situacions que sobten i que, si no fos perquè està basada en un personatge real, que és fàcilment comprovable que les situacions són creïbles, més ben dit, són reals, les situacions serien increïbles pròpies d'un guionista molt avesat a fer històries d'aquestes.
Home, un home també amb molt de poder, perquè com estan a la presó, ell fa una trucada...
Sí, home, és clar que sí.
En el fiscal general, en Bob Kennedy.
Evidentment, però és clar, ell està fent un viatge per uns estats on al començament de la pel·lícula en Viggo Mortensen diu vamos a tener problemas. Perquè encara que estigui tot abolit, ell és clar, ve d'un estat del nord on ell té una posició social, però la que viatja pels estats del sud, quan té problemes, ha de contactar amb els seus contactes del nord. Clar. Perquè és on té ell la seva relació.
Clar, i de fet, ell vol fer aquest viatge perquè inclús hi ha un moment de l'escena que li diuen que guanyaria molt més si fes la gira pels estats del nord. Però ell vol fer aquella gira allà.
Sí, perquè no només ho veu en clau econòmica, sinó també ho veu en clau de futur i d'anar avançant amb els drets socials.
La relació entre ells està molt bé, sobretot a l'apartat de les cartes,
sí.
Que ell li fa les cartes, sí, que al final la dona, com l'abraça, diu gràcies per les cartes.
Sí.
En l'escena que ell va a celebrar amb ells el Nadal, no? Que es presenta allà a la casa.
Sí, no. En fi, és una pel·lícula molt... En fi, a mi em va encantar, sincerament.
És una pel·lícula que recomanem. Aquí el que no l'hagi pogut veure al cine, doncs, si té...
A més, és una pel·lícula que es veu molt bé, amb DVD.
Sí.
Jo sempre he dit que hi ha títols que presta o no passa res perquè es puguin veure en el petit format que jo en dic del DVD, perquè no t'afecta per res l'espectacularitat de les imatges perquè la pel·lícula tingui un sentit i una qualitat prou important. I les pel·lícules d'interpretació, que en aquest cas és el que es dona, esclar, ara això sí, jo sempre demano el mateix, si les veiem a casa i en DVD, entrem-hi a dins la pel·lícula. No, aviam, que si ara... paro per aixecar-me, que això és el que la gent acostuma a fer.
Sí. Clar, en el lavabo tens l'avantatge de dir, paro. Ja, ostres, ara en tinc set, vaig a buscar algú.
Això, perdoneu, però no és veure cine ni és veure res. Això, llavors, diguem, en aquesta cadena les pel·lícules les tallen cada 20 minuts per fer anuncis, però si resulta que quan la pots veure sense anuncis també la talles per aixecar-te.
També la talles per alguna cosa, o vas una trucada a telèfon, algú que ve...
Per una cosa ens queixem i per l'altra banda nosaltres mateixos ens ho fem. Per tant, pensem-nos una mica, però jo, la veritat, les que es fan sense anuncis, amb les cadenes sense publicitat, o amb DVD, que tu tens-la, comencem-la i acabem-la com si estiguéssim al cine.
Bé, doncs venia un xic a parlar d'aquesta pel·lícula l'altre dia, divendres passat, parlaven de la caracterització dels actors. Aquesta vegada, doncs, com que és una pel·lícula d'època, l'ambientació, que també és molt important l'ambientació, sobretot en pel·lícules d'època, perquè aquí hi ha una escena que ell passa per el pont de Brooklyn, allà de Nova York, com marxen, i és clar, veus allà tot de cotxes d'època en allò, en un espai obert, que dius, amb un estudi, que com a vegades n'hem parlat, que diuen, però esclar, com pots lograr de fer aquella escena si no és que avui dia es aconsegueix tot a través de...
Ara es fa tot en digital, vull dir. Exacte. Que evidentment es treuen imatges d'anys enrere, se digitalitzen, en fi, és que avui dia amb el tema de digital... Estem venuts amb el sentit de que et poden convertir una Barcelona postapocalíptica amb la pel·lícula dels germans Pastor, et poden convertir San Francisco en una ciutat destruïda pels simis, és que o te poden buidar una ciutat amb la pel·lícula de la Menover, aquella no recordo del títol, però que era dels somnis. Exacte. Vull dir, és que et poden fer tantes coses que la gràcia està en que t'ho puguin fer, que t'ho sàpiguen fer, i que tu creguis que allò és així. Per tant, la màgia de convertir una cosa que en l'època actual t'ho traslladen a 50, 60 o 70 anys enrere... L'altre dia me parlaves de Mentre duré la guerra.
Sí.
Una ambientació extraordinària, també. Excepcional.
Clar, això, i més clar, si és una pel·lícula de futur, allò que parlaves, bon, és més fàcil, no?
Sí.
Però, esclar, una pel·lícula històrica que has de cuidar tots els detalls d'aquella època, aquí, a l'any 60, de saber com era aquella zona, com es vivia allà als anys 60, de que no surti això, que no surti l'altre, dels cotxes han de ser aquests, els diaris han de ser aquests altres, els aparells de ràdio, qualsevol cosa, esclar, els mínims detalls. Aquí,
jo us posaré un exemple que tots coneixereu perquè tots ho coneixeu. Joc de Trons, Girona té mar.
Sí senyor.
Des de la catedral es veu el mar.
Baixant allà de les escales, dalt de tot.
Es veu el mar al fons.
El mar al fons, sí. Sí, que ja es veia els panells que van posant allà amb el croma.
I bueno, esclar, això ho sabem perquè han sortit les imatges que en els jutjats vells s'hi varen posar totes unes pantalles de croma, perquè, i en canvi, tu veus després la sèrie i veus aquella profunditat amb els edificis i el mar al fons. Bé... Doncs Girona té mar, a Joc de Trons, i la catedral desapareix.
Això ara també, així amb el croma, la sèrie Amarsenda que va fer TV3, també ensenyaven com allà a la platja havien posat tota una sèrie també de panells per fer les muralles de Barcelona. Que dius, carai...
Sí, tot això, exacte. I els actors... han de tenir habilitat per saber treballar amb aquest tipus de decorat.
No ha de ser fàcil.
No, perquè ells no el veuen, el decorat. Han de tenir molt clar en quan es mouen, en quin moment està i en quin lloc estan. Perquè això ho van comentar els actors de Star Wars, de la Guerra de les Galàxies, quan varen començar a rodar les escenes amb croma, que pràcticament el 80% de la pel·lícula era amb un estudi que tot era verd, i llavors havien de tenir molt clars les seves posicions, perquè això és complicat, és complicat. No és el mateix estar amb un decorat real, que tu te mous i veus l'entorn i tal, que, no, que està envoltat de verd, i que l'únic que està veient on tu te mous és el que està amb el monitor a darrere les càmeres. És complicat,
és complicat, eh?
Ara, l'efecte que nosaltres ens causa quan ho veiem a la pantalla és extraordinari.
Això sí, això sí. Molt bé, doncs, Jordi, ens queden ja 10 minuts, anem a parlar d'estrenes i comentàvem abans, a micro tancat, amb el Cinema Montgrí.
Amb una informació de servei. La informació de servei és que el Cinema Montgrí té un problema amb l'equip de projecció digital i aquesta setmana, la setmana passada i al cap de setmana hi van tenir problemes i em sembla que ja van haver de suspendre alguna sessió, però aquest cap de setmana, aprofitant que encara tenen el projector convencional de 35 mil·límetres, han canviat la programació. En el programa d'aquí de la ràdio que jo ja tenia gravat no es parla del canvi, sinó que encara s'anuncia les pel·lícules que estaven previstes, però hem de dir que no, que aquesta setmana els amants del cinema clàssic estaran d'enhorabona perquè amb 35 mil·límetres se projecten dos grans títols del cinema clàssic. Una d'ells és Esplendor en la hierba. La pel·lícula la projecten en versió original subtitulada. La pel·lícula és de l'any 1961, dirigida per Lelia Kazan, amb dos joveníssims actors, sex symbols de l'època, com eren Natalie Wood i Warren Beatty. En aquesta pel·lícula, bueno, els que ja tinguin una edat potser se'n recordaran del rebombori que va representar, perquè és la pel·lícula de l'any 61 i va ser la primera pel·lícula de Hollywood en la que hi va haver un petó a la boca, com Déu mana, en tot. És el primer que es va veure, eh?
Però aquí es va censurar o no?
No. Ah, no, aquí és...
Perquè, esplendor, esclar, això parles del 61.
Aquí és Esplendor en la hierba, primera, que va arribar molt més tard. Segona, que, bueno, eren capaços de canviar diàlegs perquè no et pensés... No, jo ara parlo de a Estats Units, els americans, a Hollywood, que aquesta pel·lícula és la primera que es va veure un petó explícit amb tot el seu esplendor. Esplendor en la hierba, esplendor en la boca.
Doncs podríem apostar, nosaltres no tenim aquesta, podríem apostar que aquesta, que,
bé,
que el, com es va estrenant aquí, jugador, si va ser a l'època franquista, segurament això es devia estar
retenint. I el tema, doncs, és un tema que des de llavors fins ara s'ha portat moltes vegades al cinema, que és la relació entre una parella on tots dos són de diferents classes socials. Per tant, imagineu-vos, des del principi del temps que les dues classes socials ja tenen problemes per mantenir aquesta relació. I ja Shakespeare va escriure Romeo i Julieta. Per tant, imaginem-nos. I bé, l'altra pel·lícula que el Cinema Montgrí projecta, també amb 35 mil·límetres, és Memòries d'Àfrica, una pel·lícula de l'any 86, dirigida per Sidney Pollack, amb també dos joveníssims i en el seu moment molt apreciats actors, com són la Meryl Streep i en Robert Redford. També una pel·lícula romàntica sobre aquesta relació, en aquest cas extramatrimonial, d'aquesta dama que es trasllada a l'Àfrica amb una hisenda del seu recent marit, un aristòcrata, i que, doncs, allà la seva soledat fa que tingui la relació amb un caçador, que en aquest cas és Robert Redford. Si en el caçador li posem la cara d'en Robert Redford, no ens hem pas d'imaginar massa el poc que li costarà a la Meryl Streep caure davant dels seus encants.
I va ser la pel·lícula sorpresa perquè tothom donava per fet que Color Púrpura s'emportaria als Oscars, va i se l'endú al Memòries d'Àfrica.
Bueno,
almenys en aquella època és el que es parlava. Púrpura, era la favorita.
Color Púrpura va ser un dels autèntics desastres dels Oscars de Hollywood, batent el rècord en el seu moment de pel·lícula amb més nominacions
sí.
i amb menys premis, sí, perquè no se'n van dur cap.
Però tothom la donava per favorita.
Si tenia 10 nominacions.
I semblava que s'ho havia d'emportar tot, i, esclar, ja, amb el tema que es tractava, l'Spielberg,
sí,
darrere,
no veus?
Whoopi Goldberg...
Te'n recordes la setmana passada que et vaig comentar jo dels joves directors que tenen una mica i que els hi tenen l'enveja i que això va des dels crítics fins als membres de l'acadèmia? Doncs l'Spielberg, que en aquella època pertanyia en aquesta colla de directors que els de l'acadèmia els hi tenien una mica el dit ficat a l'ull perquè deien, aquests marrecs vindran, triomfaran i ens faran fora. Van venir, en aquell moment no, però després van triomfar i els han fet fora. Vull dir que això, la setmana passada, si recordes, ho vam comentar.
Molt bé, Jordi, tenim 4 minuts, així ràpidament, telegràficament, quasi, anem a parlar de les estrenes.
Sí, perquè ja hem explicat el problema. Bueno, les estrenes tenim animació Abominable, una pel·lícula sobre un yeti que uns nens troben i que l'han de portar cap a l'Everest. Abuelos, una comèdia espanyola d'on tres avis que doncs, es troben desfassats, doncs se'ls hi ha hagut una idea per tornar a aconseguir a tenir feina i, a més, la seva experiència posar-la al servei dels altres. Arriba aquesta setmana la d'en Woody Allen, la que Woody Allen fa sol fer cada any, però aquesta vegada, com que va tenir problemes amb això dels abusos sexuals i tal, aquesta pel·lícula arriba amb una mica de retard, perquè ja està rodant l'altra, la que està ambientada a Sant Sebastià. Per tant, Dia de Lluvia a Nova York és l'última pel·lícula que, curiosament, els actors que intervenen, que hi estan extraordinaris i que, gràcies a aquesta pel·lícula, també surten reforçats en la seva carrera, no es van tallar ben gens quan van parlar que els hi havia fet hasta cosa treballar a les ordres d'una persona que estava acusada d'això. Però, bueno, se n'han dit tantes de bestieses sobre aquest tema que corramos un tupido velo. Nice és una pel·lícula d'acció, ciència-ficció, sobre en Will Smith, que fa dos papers. Fa un paper d'un assassí a sou que es vol retirar, però que, esclar, té els problemes que sap masses històries, i un clon d'ell mateix, però amb 30 anys menys, que també interpreta ell mateix. Aquí tenim el que parlàvem abans de la caracterització. Veurem en Will Smith, que té l'edat que té, fent un paper una mica més envellit i fent un altre una mica més rejuvenit. La pel·lícula està dirigida per l'oscaritzat director Ang Lee. En Casey Affleck, un actor molt conegut, és l'escriptor, director i protagonista de La Luz de mi vida, sobre un món futurista on una plaga està deixant sense dones a la Terra. El protagonista té una filla i la vol protegir. Noche de bodas és una pel·lícula que ens arriba de Sitges, s'ha estrenat allà, i explica la tradició que té una família per donar la benvinguda a un nou membre. En aquest cas és una núvia que s'acaba de casar amb un dels fills de la família i d'aquella nit tenen que fer un joc que, si no va en compte, li pot costar la vida. I Paradise Hills, una altra pel·lícula que també ve de Sitges, pel·lícula que ens parla d'un lloc paradisíac on doncs, les noies benestants són enviades per la seva família perquè allà els eduquin i els ensenyin com estar en aquesta societat benestant. Però la cosa tan idíl·lica no és, perquè allà s'hi amaga alguna pràctica que no és del tot tan idíl·lica com us he dit. També ve de Sitges aquesta pel·lícula. Ara i cada setmana ens aniran arribant algunes de les que s'han anat estrenant a Sitges. I hasta aquí doncs hem arribat, perquè Torroella ja l'hem parlat abans.
Perfecte. Doncs molt bé, com sempre, diguem, qui en vulgui saber més, demà a les 4, més ampliat tota aquesta programació del cinema cada setmana, i recordin els que escoltin demà que, esclar, diran la programació de tal com ho tenien enregistrat del cinema Montgrí, i avui han fet aquest aclariment de que no hi haurà la programació habitual, sinó que s'ha substituït per aquests dos clàssics.
Exacte, dos clàssics de la història del cinema. Que no hem pas canviat res per res dolent.
Molt bé, doncs Jordi, ho deixem aquí.
Deixem-ho aquí fins la setmana que ve, no?
Bon cap de setmana i fins la setmana que ve.
Val, i felicitar...
a les Pilars.
A les Pilars. Que n'hi ha. Que jo en tinc una de molt propera, per lo tant...
Doncs felicitats per la part que et toca, com se sol dir.
I a totes les Pilars que ens estiguin escoltant, doncs que tinguin, que passin un molt bon dia.
Exacte, molt bé. I tot allò que comença té un final i ho deixem ja aquí, ara amb l'informatiu que ens portarà l'Abel, després els Són Amics amb l'Ivan García. De la meva part, res més. Gràcies per la companyia i l'atenció i fins dilluns ja. Bon cap de setmana.